El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a Sa Major de Ses Balears. Per exemple, començarem parlant amb el sindicat de llogateres que acaba d'arribar a Mallorca des de Barcelona i volem saber amb quines idees tenen per posar torall en aquest desgavell que vivim en l'habitatge a Mallorca, perquè francament som el lloc, juntament amb Barcelona i Madrid, en el preu de lloguer i de metre quadrat més elevat. Ells parlen d'aturar l'especulació, que de fet l'habitatge és un dret constitucional, i per això volen parlar amb Òscar Martínez, que és el seu portaveu, per veure ben quines idees proposen, per veure si hi ha sortida, si hi ha marxa enrere o no en aquest desgavell, perquè la veritat és que qui no conegui aquest problema és que no llegeix els diaris. Després parlarem també d'un altre tema molt seriós, de la fibromiàlgia. Periòdicament ja sabeu que nosaltres parlem amb associacions de malalties rares, amb persones que pateixen malalties que no s'estan investigant, i per això l'Associació Mallorquina de Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química, un any més, nosaltres cada any parlem amb ells, volem visibilitzar aquesta malaltia que fins fa poc no se diagnosticava com a tal. Els enviaven als psiquiatres, a les persones, majoritàriament dones, que patien fibromiàlgia. I per posar un pot d'alegria en el dia, acabarem el programa amb en Xavi Canyelles fent l'anàlisi d'escap de setmana, que mos ha deixat un cremull de coses, un cremull de gent a la platja, el Mallorca Live, i que se'n sentem amb mos. Ja som a meitat de mes, som dia 15 de juny. A menys que opinen Xavi i tots els seus amics i companys que du dins la seva veu. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i Ivan López en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Casa del Sol Naixent, House of Rising Sun and the Animals, i que posteriorment està rodant pel món Eric Burdon, el seu líder. Hi havia una casa a Nova Orleans que li deien de Sol Naixent. D'això xerram, de cases que sa família com a mínim tenia, una casa. El sindicat de llogateres de Mallorca ha nascut aquest mes aquí. Seguint el model del sindicat català, el col·lectiu vol fer força i unió entre els inquilins que han de partir de les seves cases i que senten que s'estan perdent fins i tot el més elemental, com és la dignitat d'una llar. Espais de supervivència, mos varen dir l'altre dia Càritas, que diuen en els pisos compartits. Òscar Martínez, portaveu de Sindicat de Llogateres, benvingut, com estàs? Parlarem sovint, ja t'ho he dit d'entrada, perquè en aquest programa parlem molt i molt d'aquest problema. Bueno, creixeu a Barcelona, tu et poble, crec, però t'has volgut implicar amb aquesta realitat. Càritas mos deia l'altre dia que els pisos compartits no són cases, són espais de supervivència. Me vaig quedar amb aquesta frase de Néstor Romero, perquè és més que certa, Òscar. No sé si és un problema estructural o si tu ets optimista i veus sortida en aquest problema que tenim a tota Mallorca. Òscar, què opines?
Hola, bon dia. Bé, esperem que l'objectiu sigui això que tu acabes de dir, que tothom pugui veure sortir el sol cada dia des de casa seva, no?
Exacte.
Que és una miqueta per allò, per allò que nosaltres treballem i intentem fer una mica de feina. El problema és estructural, però nosaltres som optimistes. Perquè justament per aquest motiu que tu acabes de comentar, el problema és estructural, per tant, la situació en la qual ens trobem ara és el fruit d'una sèrie de decisions polítiques i econòmiques que ens han portat aquí on estem. Per tant, revertint aquest model d'habitatge que tenim, doncs podem canviar una mica el panorama que tenim davant, que és bastant desastrós.
Tu, de fet, deies que no veniu a enfrontar-vos amb els seus propietaris, perquè, de fet, ells mateixos ja se n'han temut que han perdut el cap, Aquí, de vora a la ràdio, hi ha un pis a 2.000 euros i el polígon de llevant. És que han perdut el cap, Òscar. No sé si és com allò... el vestit de l'emperador, que no veiem la realitat, perquè és que tots han perdut el cap, Òscar.
Sí, una miqueta la cosa va per aquí on està estudiant ara, no? Vull dir, jo crec que tots som conscients de que la situació, la desconnexió total que hi ha entre l'economia real i el mercat de l'habitatge ha arribat a uns extrems que tots sabem que això no és ni viable ni suportable. Jo crec que propietaris, els inquilins ho sabem perquè ho vivim cada dia, ho patim cada dia, però els propietaris són conscients també. I amb això que tu deies de que no hem vingut a enfrontar-nos als propietaris, evidentment nosaltres estem en contra d'una societat rendista, estem en contra de l'ús dels habitatges com a font d'especulació, però els rendistes, els propietaris de les cases, especialment els petits propietaris, han de formar part de la solució. Per tant, diem que el que volem és que el seny retorni una miqueta i que entre tots creem un nou model d'habitatge en el qual ens puguem sentir tots millor.
Clar, és que jo deia que és un dret constitucional. Està recollit a la Constitució. Per tant, estan vivint una situació anticonstitucional. Tothom té dret a un habitatge digne, ho diu la Constitució. És que no sé fins a quin punt el govern central hauria de prendre cartes en l'assumpte, perquè està, entre tots, vulnerant la Constitució. Vulguis o no, està a la Constitució. Òscar, no sé si el govern central o totes les institucions en general haurien de dir alerta, perquè estan vulnerant la Constitució. Se li ha mal així, o no, Òscar?
Sí, tota una sèrie de motius que no cal que ara anem entrant històrics, doncs, així com s'ha fet una sanitat pública i una educació doncs, sostinguda en fons públics que funciona i que tothom, que ningú qüestiona i que tothom valora dintre d'uns paràmetres molt positius, l'habitatge, com tu dius, és l'altra pota de la protecció social que ha quedat una mica abandonada des dels inicis, pràcticament, de la democràcia, no hem pres aquesta feina que tu estàs reclamant i que, evidentment, hem de reclamar les nostres institucions que en prenguin nota i que se n'adonin que aquesta feina està per fer i que no hem anat pel camí per on havíem d'anar-hi. Viure, tenir una casa, tenir un sostre, és un dret de les persones que s'està vulnerant i, a més, ningú fins ara s'havia preocupat massa per aquest tema.
De tota manera, clar, jo, corregim si m'equivoc, crec que aquí, a Mallorca, la immensa majoria dels pisos són de petits propietaris, perquè jo no sé fins a quin punt aquí BlackRock i Blackstone tenen molta presència, grans fons voltors, les grans immobiliàries. Tu què opines? Sempre s'ha dit que aquí la immensa majoria de pisos de lloguer són de petits propietaris, de particulars. És així?
En quant a quantitat, per sort, encara tenim molts pisos en mans de petits propietaris, però la tendència és tot el contrari. Les estadístiques que estan sortint darrerament, el que estan mostrant és una alta concentració de la propietat en unes poques mans. Sí que hi ha Blackstone aquí, sí que hi ha fons d'inversió que estan acaparant una gran quantitat d'habitatge a tota Mallorca, fins i tot a la ciutat de Palma. És un problema que hem anat creant nosaltres i que li hem de posar aturador. L'únic percentatge de propietaris que està disminuint són aquells que en tenen una sola casa. Els que estan creixent més són els propietaris que en tenen més de 6 habitatges. Per tant, la tendència és per fer-nos preocupar a tots. Les claus de les cases de Mallorca s'estan concentrant cada cop en menys mans i moltes vegades no són mans de gent d'aquí.
Bueno, també hi ha un problema que tenim aquí, que és els pisos turístics. Els pisos turístics, primer, s'ha de quedar amb ells perquè són il·legals, d'entrada. I si tot aquest pisos turístic, que no sé quan n'hi ha, ningú ho deu saber, entrassin dins del mercat residencial, com a mínim alleugeríem la situació, però és que d'entrada és que és il·legal. O sigui, estem parlant d'una cosa que també és il·legal. No... Però clar, és que és molt difícil de detectar, perquè clar, el domicili és inviolable i només hi pot entrar un inspector amb una... deixar una cosa, un ordre judicial, o si s'està cometent un delicte flagrant. Els pisos turístics és un càncer per l'habitatge.
Sí, sí, a més, existeixen pisos turístics amb llicències legals, que nosaltres estem en contra de que s'allarguin aquestes llicències, i existeix una oferta de pis turístic il·legal que no està declarada, les dues. De totes maneres, totes dues, des del nostre punt de vista, s'han d'abolir. Vull dir, ja tenim prou espais a Mallorca dedicats al turisme i perquè pugui venir la gent doncs, a fer les seves vacances i a disfrutar de l'illa. El que no podem fer és ocupar els nostres barris residencials amb nova oferta turística que no és necessària, que no és necessària i que, a més, està competint directament amb els propis habitants residents. Això és el que nosaltres volem acabar. No volem que es modifiquin els nostres barris, no volem que es faci fora a la gent dels barris, que ens facin fora dels nostres pobles i que, tard o d'hora, acabem convertint Mallorca en tot un resort, no?
Exacte, efectivament. És que, de fet, la saturació, la massificació de què se que parla, és d'ençà que hi ha lloguer turístic, perquè hotel no se n'ha fet cap ni un. I aquests 2 milions de persones que venen i en teoria no són en lloc i que venen a cases d'amics, jo sempre dic que deuen anar, sempre faig la broma, deuen anar a Can Roberto Carlos, que deia jo quiero tener 1 milió d'amigos, perquè on se fiquen 2 milions de persones? Home, nosaltres mateixos aquí n'és que davant la ràdio, jo tinc que identificar 3 pisos que cada 3 o 4 dies entren i surten turistes perquè xerren en un altre idioma i diuen la roba d'anar a la platja i van aquí a la platja de Camp Pere Antoni. Per tant, no sé si és que hi ha pocs inspectors que no donen abastament, que és molt difícil demostrar-ho, perquè la veritat és que...
Clar, nosaltres pensem que hi ha hagut poca voluntat política, poca voluntat de voler anar a controlar una mica aquest accés. Segurament la cosa també s'ha anat de les mans, no? Perquè tot això és un boom i sempre es dispara, però tenim mesures, o podem prendre les mesures adequades per aturar i per revertir aquestes situacions. Perquè, a més, no només el que parlàvem fa un moment de pèrdua d'habitatge per residents, sinó que, a més, s'estan transformant els nostres barris. S'estan fent fora les tendes tradicionals, les botigues que hem tingut sempre, per substituir-les per aquelles que els poden interessar a aquest tipus de persones que no tenen les mateixes necessitats que nosaltres. De totes maneres, no hem de fugir tampoc de l'àmbit de l'habitatge, però el problema que tenim també a Mallorca és una mica el problema de model econòmic basat única i exclusivament en el turisme. Hem de diversificar les nostres fonts d'ingressos, hem de diversificar les nostres fonts de creació de riquesa, i això també ens ajudarà una mica a revertir aquesta situació que està afectant de ple a l'habitatge.
Vosaltres també deies que s'ha d'acabar ensumant l'ús del lloguer temporal. A què vos referiu? Perquè això del lloguer temporal també és un concepte que no la cap... Conta'm, què és el mal ús del lloguer temporal?
El lloguer temporal són una mena de contractes que estableix la llei per permetre que persones que venen durant un temps limitat a residir en un lloc perquè estan fent una feina, perquè són estudiants, etc., puguin trobar un lloc on viure i se'ls fan contractes que duren uns mesos. Per tant, és una mesura pensada per protegir el llogater que ve a fer una visita un temps limitat. Quan aquesta eina s'utilitza a favor del propietari, que és el que, si agafem qualsevol portal d'aquests immobiliari i veiem que hi ha una gran quantitat de pisos que es lloguen només en temporada baixa i que ara, quan comenci la temporada turística, era el juny-juliol, obliguen a marxar els seus inquilins i, si volen, doncs al setembre o a l'octubre tornem a parlar amb un nou contracte, s'està fent un abús d'aquesta mesura. I això també ens porta una mica a la precarietat dels llogaters a Mallorca.
Després, topar els lloguers. Hi ha economistes que diuen que sí, hi ha economistes que diuen que faria augmentar el preu. Dona'm la teva opinió.
No en tenim cap dubte. Les dades que estem obtenint, les dades reals, fa aproximadament 15 dies sortia en premsa, dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Com és possible que a Catalunya sigui, després de Ceuta, Melilla i Astúries, el lloc on ha pujat menys el lloguer? Catalunya és l'única província que està aplicant d'una manera més o menys generalitzada el topall de lloguers de les zones tensionades, que és una llei que ja existeix i que aquí a Mallorca hi ha 0 municipis que estiguin coberts per aquesta llei. Ens consta que hi ha hagut 5 o 6 municipis que han demanat al govern s'acollits perquè compleixen els requisits. S'ha acollit per aquesta llei, però el govern fins ara no ha donat ni una sola concessió d'aquest tipus. Nosaltres volem que tots els municipis de Mallorca s'acullin a aquesta llei que ja existeix per declarar tota l'illa zona tensionada.
En el ritme que anem s'hauria de fer, jo què sé, 300 pisos de protecció oficial cada dia, però és que tot va molt poc a poc. Encara i tal vaig parlar l'altre dia també, que jo no sé fins a quin punt arribarà un moment en què la gent jove haurà de partir el que li diuen l'Espanya vaciada per poder tenir un futur. Perquè, clar, és que no tindrem funcionaris, ningú vol venir aquí, els guàrdies civils... Hi ha un policia nacional d'Eivissa vivint a una tenda de campanya. No sé, tu què opines?
Totalment, això que estàs comentant no és un futur, sinó que és una realitat que ja està passant actualment, sobretot afectant a la gent jove que se'n va estudiar i després no pot tornar aquí perquè no troba un lloc. Clar. Que puguin pagar, amb aquestes diferències entre els lloguers i els sous que s'estan pagant, fa impossible el retorn. Estem perdent, estem creant i formant a professionals que després no podem recuperar per allò que dèiem abans de revertir una miqueta el model econòmic i incorporar tots aquests nous professionals que vinguin a diversificar el nostre projecte, el nostre sistema econòmic.
Bueno, Escola Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres, benvinguts a Mallorca, i tant de bo com tu deies, i diu-se cançó dels animals, tothom pugui tenir una casa des d'on veure sortir el sol. Estarem en contacte perquè em sembla que no arreglarem el problema prest. Òscar, benvinguts, d'acord. Moltes gràcies. Gràcies per atendre'm-nos. I aquí teniu un espai per quan vulgueu fer qualque apunt. Gràcies, Òscar, de Sindicat de Llogateres.
Moltes gràcies a tu. Adéu, gràcies.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart.
Fa 62 anys, Otis Redding cantava Pain in my heart, mal en el cor. L'any 1964. Otis Redding tenia mal en el cor, però ara imagineu-vos tenir mal en tot el cos. Periòdicament parlant de malalties que tenen poca visibilitat. I una d'elles és la fibromialgia, un trastorn crònic que se relaciona com amb un error del sistema nerviós, que causa mal musculoesquelètic generalitzat, fatiga intensa, persistent, dificultat per dormir, alteracions cognitives i molts altres símptomes. Espanya afecta un 2,4% de la població adulta i a Mallorca s'estima que la pateixen entre 20.000 i 40.000 persones perquè no sempre està diagnosticada. No hi ha cap unitat específica de fibromialgia en els hospitals públics aquí a Mallorca i els pacients peregrinen de consulta en consulta durant anys abans d'obtenir un diagnòstic en moltes ocasions. I quan el tenen, inicien un nou peregrinatge per tractar els símptomes. Volem parlar de fibromialgia. Ana Carme Soler, que és la presidenta de l'Associació Mallorquina de Fibromialgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química. Carme, benvinguda de nou. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
Bueno, de la darrera vegada que vàrem parlar, fa un any aproximadament, encara sí, reivindicau la creació d'una unitat especialitzada perquè no hi ha cap unitat especialitzada a la nostra sanitat pública. Carme.
Sí, sí, no hem avançat ni una micra, vamos, no hem avançat res. Seguim tenint la unitat a Sant Joan de Déu, que és una unitat de tractament, única i exclusivament de tractament, amb un tractament de diverses setmanes, aquí on és molt difícil accedir, i quan s'acaba, pues s'ha acabat, i no hi ha seguiment, i no... Hem presentat enguany ja una proposta, veient que no hi ha iniciatives que puguin cobrir totes les nostres demandes. Hem presentat enguany ja una proposta que l'hem fet a nosaltres, l'hem presentat a un hospital de referència de Mallorca, i s'ha presentat també a la Conselleria de Salut, perquè... Si bé lo ideal seria poder comptar amb una unitat especialitzada per a aquests tractaments, consideram que amb manco inversió se podria aconseguir com a mínim un full de ruta per malalt una vegada diagnosticat amb un cost ínfim, per no dir pràcticament zero. I, bueno, estan pendents de veure si això pot progressar i pot arribar a bon port, perquè és molt necessari. Són moltes persones, com has dit tu.
I també hi ha molt de temps d'espera en els tractaments per pal·liar dolor, per exemple, la lidocaïna, les infiltracions... És a dir, heu d'esperar també encara més. És a dir, una persona que pateix fibromialgia ha de tenir paciència perquè, si no, se puja per les parets, no?
Clar, és que el tipus de dolor que tenim, que és dolor neuropàtic, s'ajunta amb altres dolors, perquè tu pots tenir... te pots haver fet un tall i un dit i tenir un esguince a una cama. Vull dir, no només és el que és mal neuropàtic de la fibromialgia en si, sinó que tots els mals estan hiperactivats. És a dir, tenim altres tipus de mals, a nivell de cervicals, a nivell de dorsals, a nivell d'articulacions, els mals són més elevats. Llavors estan xerrant de tractaments molt complexos i hores d'ara, per les dades que tenim, s'espera mitja per la primera visita a la unitat del dolor són 14 mesos. Per la primera visita, i llavors 10 mesos més per poder iniciar un tractament. O sigui, estan xerrant de que estàs 2 anys esperant un tractament per el dolor, per el mal.
És que està col·lapsada la unitat de dolor, perquè no només vos atenen a vosaltres, també altra gent que té altres patologies, i per ventura també amplien-la seria una bona idea, perquè fa molt d'anys que està col·lapsada la unitat del dolor.
Fa molt d'anys. I a part el que també denunciam és que no totes les unitats de dolor estan oferint els mateixos tractaments. És a dir, si tu vius a Palma tens unes possibilitats i si vius a Inca o vius a Manacor o vius a Son Cervera o a Pollença, pues, tens unes altres que normalment pues, poden ser inclús manco que les que puguis tenir a Palma. I això també constitueix una gran discriminació per raons de territori, no? Per raons d'aquí on tu visquis. És una cosa que també denunciem constantament.
Bueno, i també en funció de l'evolució dels símptomes, normalment els diagnòstics per part d'un reumatòleg, això com quan te diagnostiquen? Perquè estimau que hi ha entre 20.000 i 40.000 persones, perquè segur que hi ha molta gent que no està diagnosticada, que ni tan s'alçat el que és la fibromialgia. Després, sí. Quan tens el diagnòstic, comences una altra peregrinatge d'especialista en especialista. Quin tipus d'especialista visitau? Traumatòlegs, reumatòlegs, neuròlegs, quins?
Bueno, en realitat, tots mos coneixen. Mare perquè els he visitat a tots. Però sí que és cert que una fibromialgia, una fatiga crònica, una sensibilitat química o una electrohipersensibilitat se pot diagnosticar perfectament a primari. Se pot diagnosticar perfectament a primari. És un diagnòstic objectiu. I hi ha tècniques més que suficients perquè a primari puguin diagnosticar. El problema que mos trobam amb molt de desconeixement per part de personal sanitari de com atendre-mos, personal sanitari me refereixo a 360 graus, vull dir, enfermers, TKs, qualsevol persona que mos atengui a dins sanitat. I després també molt de desconeixement a nivell dels metges, de les mateixes malalties i de com tractar-les. Llavors acabam anant a reumatologia i reumatologia a hores d'ara és el que mos diagnostica. Però clar, són 5 minuts de consulta en el millor dels casos per dir-te que tens una malaltia crònica, incurable i per ser que no hi ha medicament. És a dir... T'han d'ensenyar, d'aquí la importància de l'associació, t'han d'ensenyar com viure amb això, com conviure amb aquesta malaltia, què has de fer necessàriament per poder tenir un mínim de qualitat de vida, què no has de fer en cap moment per poder estar millor. I tot això, diguéssim, ho estan aportant ara com ara pues, l'associació a dins la societat, perquè el sistema sanitari no té absolutament res, salvo aquest curs que t'he dit, d'aquest taller de Sant Joan de Déu, que són, m'apareix que són 5 setmanes, i després te tornen mollar i tornes a estar perdut una altra vegada.
I si hi és una unitat multidisciplinar, clar, m'afavoriria que major coneixement que tu de vegades dius, i també que hi hagués fisioteràpia dirigida. La fisioteràpia vos va bé, anant a fisio?
Sí. És a dir, una unitat multidisciplinar hauria de tenir necessàriament, hauria d'englobar el que seria infermeria, que diguéssim, en el projecte que nosaltres hem plantejat seria el nexe, el controlador de tots els processos i els procediments, i una unitat pues, hauria de comptar amb reumatologia, amb fisioteràpia, psicologia, psiquiatria, en alguns dels casos, o sigui, nutrició... Però, en el fons, el que jo vaig pensar és, a veure, un hospital és ben bé una unitat multidisciplina. Amb una inversió mínima en recursos, se podrien posar en marxa uns procediments aquí on se pogués prioritzar les necessitats d'aquest tipus de pacient. És a dir, un pacient diagnosticat amb la síndrome de sensibilització central, que diguéssim és el que engloba totes aquestes patologies, doncs que hi pogués haver una llista paral·lela controlada per una persona, senzillament infermera o infermer. La inversió és mínima, però clar, no és de rebut que estigui dins la mateixa llista d'espera a una unitat de dolor que ja t'he comentat, que estan xerrant de 24 a 25 mesos per obtenir un tractament, que estigui dins el mateix borsín d'espera una persona amb aquestes patologies que està enllitada, que no se pot moure del llit, que no se pot moure de casa seva, de mal que té i no li donen solució, que una persona amb una lumbàlgia senzilla.
Clar.
Que a lo millor sí que té un mínim de qualitat de vida i amb unes altres medicacions a lo millor pot anar passant. És a dir, que se pogués prioritzar els casos, els mancos casos extrems, que en tenim i molts, de casos molt extrems.
Jo encara me'n record de quan vos enviaven a psiquiatria. I encara hi ha metges...
Si segueixen enviant, sí.
És que hi ha metges especialistes que encara qüestionen el diagnòstic o la distància del trastorn. Això és com els metges que negaven la Covid. És increïble,
tal qual,
Carme.
Tal qual, sí, o sigui, el Covid de nou és un bitxito tan petit que no el veig, doncs no hi crec, no?
Ja.
O sigui, mir cap a una altra banda. Aprofit, ara que m'aixerres de Covid, aquesta setmana han tingut unes jornades a la Universitat de Teruel, i els investigadors en Covid persistent estableixen ja el 50% de les persones que han desenvolupat el Covid. Jo saps que hi ha persones que l'han tingut però no han desenvolupat la malaltia,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
El 50% tenen sintomatologia totalment compatible amb la síndrome de fatiga crònica, en el que deim la encefalomielitis miàlgica. El 50% de les persones que han desenvolupat el Covid. Estan xerres, que els números són esgarrifadors. I clar, jo és el que vaig dir a les nostres jornades que varen fer dia 12 de maig a Son Espases, que a mi personalment m'havien derivat a psiquiatria i me varen dir que jo el que tenia era una depressió. I que jo li deien al metge, mira, si me lleves el mal,
clar, que
veuràs que aviat que se me'n va la depressió.
És que és normal arribar a tenir una depressió. Jo tinc mal crònic de cervicals, per exemple, i és que hi ha dies que no m'aixecaria del llit, perquè és que, conviure amb un mal... Clar, però la meva són protrusions cervicals. Bé, això és una altra cosa. I clar, de vegades a vosaltres passa el mateix, que vos donen en lloc de... sabia farmacològica, perquè com que no hi ha unitat de dolor, au, vinga, ja es pren antiinflamatoris, o pren tramadol, o posa't això.
Antiinflamatoris que no mos serveixen de res, perquè no mos serveixen absolutament de res, i després també mos inflen opiacis, que estan contraindicats. Els opiacis no mos serveixen de res.
Mentre no se posi de moda es parxes de fentanil, que això sí que és un problema, perquè hi ha vertaders addictes en els parxes de fentanil, ja.
Sí.
Alerta amb això, molta alerta,
sí.
Perquè els primers seran... Jo conec una senyora major que el metge, per no escoltar-la, li dona parxes de morfina.
I sí.
Alerta amb aquestes coses.
Carme, i pensa que som molt vulnerables en aquestes, en aquestes situacions, perquè quan tu tens tant de mal, si te diuen, escolta, puja en aquest pi i toca un picarol a dalt i te fugiran mal, i ho fas.
Sí, potser ho faria.
És una solemne tonteria, però ho faràs. I si realment va bé? És a dir, som molt golosos per totes les marques comercials que mos venen a l'associació i mos diuen, nosaltres tenim un producte lliure de químics, mos promocionau i tal. Nosaltres sempre deim, nosaltres no promocionam a ningú, no sé que sigui qualque cosa que estigui totalment verificada i contrastada mèdicament. Però és que en el final una sòcia o un soci ho proven i mos diuen, escolta, és que vaig acabar urgències. De repic amb una crema facial, nosaltres vam dir, no, nosaltres no ni aconsellam ni deixam d'aconsellar, o sigui, és un producte que no coneixem i no, jo ho provaré perquè va bé, i era una crema facial, i va acabar urgències.
I també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molta atenció, que és que les limitacions físiques no sempre s'aplamen en els informes mèdics dels pacients que, per exemple, per accedir a una discapacitat, a una incapacitat o una adaptació en el lloc de feina, no sempre vols. Això és una doble creu, perquè, clar, si tu no te poses, aquesta persona necessita, té una malaltia incapacitant o especial. Clar, si l'informe no ho posa, tu no pots dir segon què a la feina, dir, no, jo vostè la veig de mare de bé, vostè el que fa és comèdia, no?
És que si mos trobam amb metges que no mos creuen, imagina't tu quan estem xerrant amb empleats, treballadors socials o amb els psicòlegs que mos han de concedir o no la discapacitat. En els temes de discapacitat és molt difícil aconseguir-la, si bé està demostradíssim que és altament incapacitant aquestes malalties, i mos és molt difícil accedir a les discapacitats, molt difícil.
També hem de rompre...
I a les feines, pues, l'adaptació, pues, lo que tu has dit, és a dir, sempre tenim un poc l'estigma, no?, de ai, que ets de fluixa, ai, que ets de fava, que ai, tal. No, sempre, és que tenc sempre mal, tens, és que no estic bé.
Sempre tens, sí. Això de sempre tens, mare de Déu, és com una persona que té depressió que li diuen, anima't, t'has d'animar. No, per favor, escolta, deixa'm estar malament.
És el pitjor que li pot dir.
Exacte. Hem de rompre una llança en favor del meravellós hospital al Sant Joan de Déu, que malament només sigui 3 mesos, té un programa multidisciplinar que hi ha internistes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, però clar, quan passen els 3 mesos el programa acaba i la malaltia continua, però com a mínim l'Hospital Sant Joan de Déu, que és una verdadera meravella, Sant Joan de Déu, tothom parla meravelles de Sant Joan de Déu.
I com tot a mínim, el personal d'allà, vamos, jo és que conec són els que estan relacionats amb nosaltres, però tant el director metge, el doctor Flaquer, com sa cap d'infermeria, na Jaumeta, com sa psicòloga, vamos, tots, vull dir, són persones tant a nivell professional com a nivell personal, que és molt important, són unes grans persones i uns grans professionals.
Ja
I tot el que tenen ells és un problema d'espai, ojalà. Clar. Si ells tinguessin més espai, acollirien en el doble de persones, però tenen un problema d'espai, i això s'hauria d'extrapolar a altres hospitals que sí que tenen espai a dins Mallorca.
I de recursos i de personal, si la nostra sanitat pública és meravellosa, el que passa és que no té recursos i no té personal. Això és el problema que tenim. A Mallorca s'estima que hi ha entre 20.000 i 40.000 persones que pateixen fibromiàlgia. Penseu que això vol dir que tots, per 6 graus de separació, tots coneixem a qualcú que té fibromiàlgia. Sí, sí. És completament impossible que no coneguem a ningú, perquè per 6 graus de separació segur que coneixem a qualcú que té fibromiàlgia. Na Carme Solets, presidenta de l'Associació Mallorquina de Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Sensibilitat Química. I periòdicament parlam amb ella per donar visibilitat en aquesta malaltia, que si ara veus a Carme pel carrer, vos semblarà que no té res, però té una malaltia que podríem definir com un error del sistema nerviós central, perquè que no se sap d'on ve ni té cura, però per això volem parlar d'ella, perquè si no se parla de les malalties, no existeixen. Carme,
I
com
també
sempre...
podríem, sí. Només un segon, Jaume, perquè la gent que se pugui sentir identificada en les paraules que jo estic dient, hem de parlar de les comorbilitats, és a dir, aquesta malaltia ve sempre plegada amb moltes coses, amb migranyes, amb colon irritable, amb ulls borrosos...
Exacte.
O sigui, totes les persones que se puguin sentir identificades amb això o que només creguin que puguin saber o conèixer, que mos contactin a l'associació AMASC, que sempre trobaran una veu amiga i a l'altre costat de la línia telefònica.
AMASC.
Com nosaltres amb altres.
AMASC. AMASC. Tenen Facebook, tenen tot tipus de xarxes i la seva web és amascmallorca.org. amascmallorca.org. Carme, una ferrada molt gran i fill de la propera.
Moltíssimes
ja sap que te tenim present.
Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a donar visibilitat.
No en faltava d'altre, és la nostra feina, som un servei públic. Gràcies, Carme.
Nosaltres
d'aquí un minut posarem un pot de alegria en el programa fent el nostre anàlisi de cap de setmana amb en Xavi Canyelles. Someone stop this pain.
Someone stop this pain. El dia Mallorca i Vetres Ràdio. Tres ràdios dial.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, aquest cap de setmana la gent ha anat a la platja, sí, ja saben que no és una gran notícia, però s'ha notat l'afluència de Montserrat i a la mà. També hem tingut 3 dies de Mallorca Live Festival i sense entrar marmós ja som a meitat de juny, a dia 15. De tot això i molt més, xerram a continuació amb el nostre analista dels caps de setmanes, Xavi Canyelles. Com estàs? Bon dia.
Molt bones. Bé, de cap de setmana i una mica de tot.
Sí,
Analitzam en cap de setmana perquè és dilluns, però realment xerram de tot. I sovint de coses que no han passat en cap de setmana.
I
però
que no han passat mai.
Era igual. Com dèiem en mallorquí, era igual.
Amb una
R.
Amb una
no,
R.
És igual. No. Al igual.
Al igual.
Tot junt.
Al igual.
I així, aquest cap de setmana s'ha notat l'influència de persones a les platges. Vaig anar a diferents bars, restaurants, per dinar, i tot estava buit. Perfecte. Podies anar on volies. I me varen dir, no, que la gent està a la playa, i ja està, la gent està a la platja. Per què? No ho sé. A mi no m'agrada anar a la platja.
Ni tampoc.
Aquest sol.
No.
Quin oi.
No fa anys que no hi vaig. Uf. Com a moltes roques. Té un cafè i torna.
Clar, és que això d'anar a la platja, per favor. Quina pèrdua de temps.
Oh, arreu de les zones de la màssica que m'agrada.
Sí, però això ho pot fer en Sibel.
Oh, que maco. Morra de Santes, ASMR.
I si gent morena, i per què vols estar moreno? Si durant segles estar moreno era una deshonra, eren els esclaus, els pobres, hombre.
Saps qui ho va posar de moda?
No ho sé.
De Coco Chanel.
Coco Chanel.
Se'n va anar de creuer i va tornar negre com un conguito.
I per això.
I de llavors, fa 100 anys, tothom ha d'estar moreno.
Tothom ha d'estar magre, musculat, fibrat i moreno.
Tot lo contrari que tu i jo.
Sí.
Hem de fer un d'això de reivindicació d'anti tot això.
En sa blancor, és que cada any, ara comença la temporada. El mes de juny és quan comença la temporada. De dir-te, o que estàs de blanc, o que estàs malalt, o que no prens el sol, ja te podries posar un poc més moreno, Te podries posar un poc més moreno,
Ja sempre dit, són coses de l'Andrés Iniesta. Són coses de l'Andrés Iniesta.
Ja som de sang blava, mira ses venes. quan les blaves que som. Jo
exacte,
som
per això antigament se semblava, perquè està blanc, volia dir que era senyor. I està moreno, volia dir que feies feina en el camp, pescador... I era
un senyor.
No estava ben vist.
Quan vull, quan hi ven un poquet aquí a la ràdio, 15 minuts, i me'n vaig, ja està, no clar. Faig més feina, per què?
Un mallorquí... Sí. No ho prèdia, me deia. Què és això d'aprendre sol? Me deia, el meu prèdia era de costits, me deia. Un mallorquí no veig a pagar el sol per fer feina!
Clar, i un bon capell, i una camilla...
El meu era de costits, eh?
Sí, i una camilla, i un calçom de bufes, i ben tapats, i no te pensis,
eh? Anem a Mallorca, l'ahir vas anat?
No. Quasi, però.
Jo, mira, volia veure el nou cantant de Prodigy... I ahir vaig saber que tocaven els Kaiser Chiefs.
Ah, veus?
Que ningú ha sabut... Robert.
Exacte. Però, ai, que bé que cantes.
La joventut no sabia qui eren els Kaiser Chiefs.
No.
Ningú sabia que s'havia mort el cantant original de Prodigy. I dic que hi ha hagut dos Mallorca Lives aquí.
Era igual. Va venir Aitana.
Era igual.
Va mostrar una ensaïmada en la seva cara. I xerren més que no canten. I hi hagués pogut anar, però me va fer peresa, que vols que te digui.
I ja som a mitjans de mes. Ja han passat més lluny.
El mes de juny és com es dimecres, que no és cap dia. No, és ni dilluns, ni dimarts, ni dijous, ni divendres. No és cap dia, no existeix, és un doll, està allà enmig, però ningú sap què és.
Ningú
xerra des dimecres. Ningú. Tothom xerra dissabte, diumenge, cap de setmana, dilluns, ja és dilluns, ja és divendres. Ningú xerra des dimecres. El dia de Mercuri està proscrit.
Per cert, si és plural incorrecte de dilluns, és dillunsos, que no és correcte.
És dimecresos, és dimecrosos, és dijousosos, és divendrosos.
És impossible.
No hi ha
plural injust, incorrecte.
No pots dir és dimecresosos.
És dimecresosos.
Ni dijousosos.
Escolta...
I el juny és un mes que és un mes d'exàmens finals.
No sé, jo faig 10 anys per mes de juny. Vaig fer 10 anys fa un dia.
Per això apareixen més jove, perquè no les compleixes, no existeix el juny. Si juliol i agost ja són un timo, com diuen...
Juliol i agost te podrien llevar.
És que no quadra.
De fet, és que no existien.
Perquè mira,
un el va crear en Juli César.
I salten Octavi Augusto.
Per això desembre i novembre tenen 9... Octubre era el 8...
Octubre, novembre, desembre.
Si sou 7, 8, 9 i 10.
Clar, abans eren 10 mesos, que és el que toca.
9 mesos.
Per favor, que has d'anar a posar 2 mesos
julià.
Al mes. Per favor.
Juliol i agost només fa calor.
I el mes de juny no existeix.
Bé, si tu ho dius, és a dir, en aquest moment estem en un espai...
Bé, ara estem a 15 de juny. Algú sap què ha passat aquestes dues setmanes passades de juny? I què passarà a juny? No.
Què ha hagut? Futbol.
No ho sé, com però és que ha futbol.
Futbol.
Bé, vinga. Tenim una sèrie de convidats que mos posam a xerrar, que tu i jo podríem fer.
Anem a pensar,
un programa de ràdio de 5 hores només xerrant, sense guió.
Programa. Sense cap programa.
Però
no hem demanat mai si sabem anar a la platja, si mos comporten correctament a la platja. No me'n brinaró amb la coach especialista en visitar platges, na Fernanda Rodríguez, coneguda com a Beach Tropical Girl. Fernanda, com estàs? Benvenida.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted a día de hoy, ya?
Perfectamente encantado de tener aquí
usted
en el estudio.
Ay, qué bonito que va usted justo a día de hoy acá, señor Noguera.
Don Noguera, si no le sabe mal. Don Noguera.
Mira usted, pues nosotros lo que debemos de hacer, primeramente llegar a la playita, es mirar de que la gente nosotros no molestarlos a los demás, ¿ya? Entonces, lo que es del piso puede ser de arena o puede ser de piedras. Pero si son de piedrecitas, no conviene de poner la toallita encima porque si no nos vamos a dañar. Y eso es una cosa muy maluca.
¿Se lastimó alguna vez?
Se lastimó acá la maluca, mira usted. Y después lo que nosotros hacemos es ir a la playa de arena y a continuación ponemos la toallita bien estiradita. Y justo allá ya pudimos hacer el bronceado con la pielecita lisa, tierna de amor. Y después seguidamente podemos ir un poquito a nadar en la playita. Justo acá ustedes no tienen animales peligrosos. O sea, ustedes no tienen tiburones, no tienen morsas, no tienen ballenas, ni otras.
¿Cómo que no tenemos tiburones?
Ya le
pongo en contacto con Xavi Cañellas y le demostrará que hay tiburones.
Solo tienen alguna tintorerita moribunda. Pero nosotros en mi país, yo soy de Medellín, de la zona de costa.
Pues, a mí creía que era de Cali,
no,
por
de
la manera
Medellín.
De hablar.
Ay, qué pecado. ¿Pero qué dice usted? Es pecado, pero usted es un peladito. No sabe lo que significa, pues.
Bueno, mexicano sí.
No, no soy mexicana.
¿Cómo chingan esos pelados?
Yo no soy
eso
mexicana.
Eso sí que lo sé, del
soy
norte.
Yo soy de Colombia.
Bueno, pues pelado en el norte significa otra cosa. Continúe,
ay,
doña
qué
Fernanda.
Qué gracioso que sucede, señor. Mira usted, pues entonces después cuando vamos dentro de la playita del agua podemos hacer una cosa que todo el mundo hace, pero que nadie dice que lo hace, que es hacerse el pis. Y justo cuando el agua no llega, justo allá va la pancita, usted puede liberarle el pie.
Bueno, los peces también harán pipí en la playa, ¿no?
Pero los peces viven en su hábitat, pues. Y después ya podemos ir con mucho cuidado con el bronceador y hacernos una foto para el TikTok, para el WhatsApp y para el Instagram.
Instagram.
Nosotros os hacemos fotos en el Instagram.
Instagram.
Porque hoy en día si vas a la playita bella y linda y no te haces una fotografía a través del Instagram, no eres nadie.
¿Con el celular?
Con el celular, por supuesto, y después lo descarga en la computadora para poder cargarla y a día de hoy precisamente poderla hacerla justo acá.
Doña Fernanda,
creo que ha quedado bien claro, ¿ya?
Para todos aquellos que vayan a la playa, sí.
Usted está invitadísimo a la costa de Medellín.
Casi que no.
No, usted venga, que yo le pago el billete, pues, que va muy barato.
Todavía menos.
Mire, le gustan mis uñas de gel. Mírele yo las uñitas.
¿De hielo?
De gel.
Un glaze de gel.
Ay, qué gracioso. Bueno, me voy, Liz.
Doña Fernanda, muchísimas gracias.
Bendiciones. Bendiciones, pues.
Eso, salud. S'ha de tenir estil per anar a la platja?
Jo crec que sempre s'ha de tenir un cert estil.
Per fer-ho tot.
Per qualsevol cosa, perquè les coses s'han de fer bé. Jo de petit me deien, si les fas, fer-les bé, perquè costa el mateix fer-les bé o malament. I les fas malament, l'has de tornar a fer, i l'has de tornar a fer, i bé.
Com deien Yoda? No l'entenc.
Yoda diu, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes.
Exacte, efectivament, això del mestre Yoda.
I va dir en el Luke.
No va demanar-li a Esteban Mercer...
Que és una veu semblant, eh?
Esteban Mercer xerra com en Yoda.
A veure, la veritat és que mai m'havia donat compte, però la veritat és que el mestre Yoda es troba un més ronc, és a dir, el velo del lado oscuro, caldo és, i en canvi jo som aquesta veu que és una mica més pollencina. Anem a veure, que són molt graciosos vosaltres. Jo crec que... Aquell moment que tu arribes a la platja o a la cala ha de ser un moment glamurós, perquè nosaltres realment necessitem tenir el nostre espai, el nostre moment i la nostra disposició i disponibilitat per tots. Per tant, quan jo vaig a la platja, primer de tot hem d'anar amb un bon vestuari. Vestuari glamurós, marques com Christian Dior o com marques molt bones de banyadors, de camises i de camisetes. Llavors també, no sé si alguna vegada heu anat a un port, un moll, de Pallansa, allà s'està molt bé i també pots prendre el sol, però sempre hem d'intentar que allà hagi més o manco una educació cap als altres. No això de posar-se la treballola damunt l'altra, sinó que, per favor, me puc posar aquí de vora? Això és una cosa que és d'educació, però, bueno, però mira que m'agraden els cans, però els cans, quan que miren per la platja, per favor, un poc d'educació, aquell moment que se comencen a fer moviments per llevar l'aigua i es quiten.
O un moll, tenia una platja per cans.
Exacte, o perquè ho va lluitar jo, perquè si no, no hagués estat possible.
Esteban, han de pegar d'un extrem a l'altre. Gràcies, Esteban.
Gràcies a vosaltres, senyora bona, per un
problema. Han de pegar d'un extrem a l'altre, perquè de sa...
Jo som més de piscina.
Desglamur, han de posar els peus en terra. En el camp, quins cultius se poden fer ara pel mes de juny? L'amo Bernat de Camp Pixotor, com estàu vos?
Ei, ja puc xerrar.
Sí, conversi.
Sí, xerreu, de tot, però el més important. Sí, ara, el mes de juny, se sembra les pastragues i els raves i les calflores. I els estem de xiquillar, els arbusts, les plantes, i fan hores han de s'aixecar, perquè en si ven, dormen, la primavera s'esorgeixen, i ara que ve l'estiu, resulta que tornen a dormir un poc les plantes, i perquè tot està sec, i han de fer això. I llavors, el juny, ja no fa tanta calor, però el juliol i gotxe, i han de dur un bon capell, perquè si no, mos cremem la pell. Els joves d'avui en dia no ho saben. això.
Ho saben.
Tens, ho saben. No. I el mes de juny és un mes que és per preparar l'estiu.
Segurament tot avui en dia no va ni amb... No,
no
va?
Ni en res.
L'home, en Bernat, moltíssimes gràcies, perquè tenim aquí un altre convidat il·lustre, el concert d'en David Guetta.
He estat esperant 4 hores per xerrar 2 minuts.
L'home, en Bernat, però la ràdio és així.
He venut a posta del poble, que la meva filla m'ha acompanyat. I no, després un cafè.
Anava a dinar aquí, en el Berlina, que ho fa de mar de bo. El concert d'en David Guetta va ser la culminació del Mallorca Live Festival com a DJ. Volem saber la opinió d'en Juan Campos. Juan Campos, benvingut.
Res, cataplam. Aquí estem, això és un cacauet torrat. Jo volto saber-ho amb molt de respecte. En Guetta és un gran company, un gran amic meu, però un cacauet torrat. Això haurien de fer coses com estem d'en Barry White, Abba, Elvis Presley, fins i tot Guns N' Roses, coses amb música de qualitat. No poar-se amb una màquina i venga llums, i venga per amunt, i venga per avall. Però bé, tot s'ha de dir i tot s'ha de fer. I això són coses que s'han de tenir en compte perquè un DJ és una persona que alerta. A vegades m'han dit, tu ets DJ, ets una persona artista, però que només fa feina amb la música dels altres.
Juan Campos, moltes gràcies per les teves declaracions, però com sempre el programa per Rascat a Blam.
No em vaig que fris, Rascat a Blam.
Laureta, comiades programa, que veiem que tornes dues... Jo, per favor, t'agrairia que no duguessis res més. Mos queden 10 segons. Digue-li en res que saludi.
No m'escolten. Mira, ara jo he sonat amb una cadeneta i ara se trucarà.
Ràpid, 10 segons.
Vinga. Digues adéu.
Ja.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Els veïnats de l'edifici Trianon 2 de Magaluf, on la setmana passada es va produir un